Som Ràdio Capital, seguim des de la Fira Indilletres de la Bisbal d'Empordà, al pavelló. Ens hem hagut de traslladar al pavelló durant tot el dia perquè plovia, ara ja sembla que no. I un dels llibres que s'han presentat avui, aquest dissabte a la Fira, és Cròniques des del centre de l'univers, perseguint fantasmes a Portbou, llibres del segle, escrit per en Ramon Iglesias. Què tal? Bona tarda.
Hola, Dani, bona tarda. Què tal? Com estem?
Bé. Acabem de venir de la presentació d'aquest llibre, un recull de cròniques amb Portbou com a protagonista, i has dit una cosa que jo vaig pensar quan vaig llegir els tres primers capítols, les tres primeres cròniques, que és un llibre d'històries universals.
Sí, és a dir, potser seria massa agosarat dir que és el que buscava, però realment sí que és el que buscava. Volia escriure un llibre que parlés o que se centrés o que l'escenari fos Portbou, però que les històries poguessin ser compartides i poguessin ser llegides arreu. És a dir, que fos un llibre que si explicaves la història d'un suïcidi, doncs fos la història d'un suïcidi, amb independència de que passés a Portbou o passés doncs, a la Bisbal, no? Que si explicaves la història d'un pintor, doncs estaves explicant la història d'un pintor, que fossin històries compartides i no un llibre sobre la història d'un poble, que això pot tenir interès per un poble i prou. El que buscava en aquest cas és explicar històries, explicar un munt d'històries de la condició humana.
I l'has trobat aquest interès, no? Explicaves
la veritat
moltíssima
és...
gent de fora de Portbou.
Sí, la veritat és que estic molt sorprès, perquè és un llibre que no és un llibre que surti d'iniciativa meva, sinó que va ser l'editorial que es va posar en contacte amb mi, que m'havia llegit doncs, les cròniques a La Vanguardia, que m'havia escrit, havia llegit les històries al Diari de Girona i també unes que havia escrit, unes píndoles que havia escrit mentre m'avorria en aquells estiuejos fantàstics de l'avorriment de Portbou en les xarxes socials. I aleshores van dir, ostres, sortiria un llibre amb esperit, que hi tindria un esperit i tal. I jo en primer moment, quan em vaig reunir amb ells, vaig dir, jo no ho veig, no ho acabo de veure. Però després vaig anar cap a casa, vaig començar a recuperar una sèrie de cròniques que havia fet i dic, ostres, això potser funciona. I els vaig trucar i dic, saps què, fem-ho. I la veritat és que és molt sorprenent, perquè a Portbou ha agradat molt.
Això et volia preguntar.
A Portbou ha agradat molt, tot i que no és un llibre gens amable en Portbou. I ha agradat, però això era, això era previsible, per dir-ho d'alguna manera, perquè parles de Portbou. Però el que a mi m'ha sorprès molt, que hagi agradat arreu, no? Que hagi hagut vendes a Barcelona, que hagi hagut vendes a Reus, a Hospitalet de Llobregat, vull dir que dius, ostres, sí, és curiós.
No, jo la veritat és que quan el llegia no tenia clar que hagués agradat a Portbou aquest llibre, no? Perquè, això t'ho dius, no dones una imatge amable del poble.
No és gens amable ni complaent. A més que estàs retratant la història d'una decadència. Estàs retratant un poble que havia estat un poble eminent, un poble culturalment molt, molt potent, un poble econòmicament molt potent i que actualment doncs, és el que és. És a dir, és un poble esberlat, que en dic jo, no? Vull dir, és un poble, diguéssim, molt decadent.
El llibre ho dius, sou els Iglesias,
sí.
Que jo t'havia conegut com el Ramon Iglesias, sou els Iglesias. Des de quan sou de Portbou?
De sempre,
tota la vida,
de sempre.
Eh?
Nosaltres sí que podem dir de tota la vida perquè és, el meu besavi és un dels fundadors.
Ah, clar.
Val? El meu avi venien de Palamós, treballaven a fàbriques de suro de Palamós, i venien de Palamós la família Marc, i en aquest cas la Marc és la família de la meva àvia, i en canvi, i el del meu avi venien de Figueres, però eren ben bé de Portbou, és a dir, van ser fundadors del poble, van anar a treballar a la fundació del poble.
Com neix? Explicar una mica la fundació del poble.
La fundació del poble és perquè un senyor que es diu Claudi Planàs, que és el president de la companyia del ferrocarril Tarragona-Barcelona frontera francesa, doncs s'encaparra, és un pioner, s'encaparra en fer la connexió internacional del tren entre Barcelona i França, entre Barcelona i París. I aleshores és un gran pioner, és un constructor del ferrocarril, el constructor del ferrocarril que estan tan mitificats als Estats Units, del cavall de ferro, de l'arribada del cavall de ferro, doncs aquest és el senyor del cavall de ferro aquí, però clar, amb una història europea, amb una història cultural, d'art. El Claudi Planàs, que és el president de la companyia de ferrocarrils, no només construeix l'estació, construeix l'església del poble, construeix els primers edificis modernistes, construeix el que es diu la Casa Gran, que hi ha un llibre preciós de la Maria Mercè Roca dels anys finals dels 80, principis dels 90, no recordo ben bé la data, que explica que és les cases dels treballadors de la companyia de ferrocarrils. Molt abans de ser Renfe, que s'ho quedés Franco, per dir-ho d'alguna manera, la companyia de ferrocarrils, quan era una companyia eminentment catalana. I construeix allò, i amb els diners del lloguer dels pisos en els treballadors de la companyia de ferrocarrils pagaven el manteniment de l'església, que és una església neogòtica, és una església molt potent, és una església molt, molt, molt maca, molt esbelta, molt... no és una església de poble, és construïda pel Martorell, que és el mestre del Gaudí, i és el que construeix doncs, els jesuïtes de Casp, els de Sarrià, vull dir que és un... igual que com quan es construeix l'estació de Portbou, que la construeix la marquesina de l'estació de Portbou, el construeix l'Eiffel Català, que és el mateix que construeix l'estació de França.
I qui habitava aquell... Fa 35 anys, 135 anys, qui vivia a Portbou?
Fa 135 anys a Portbou, doncs, fonamentalment, hi vivia gent dedicada al ferrocarril, gent dedicada a les fronteres, a la duana, gent dedicada a la vigilància de duanes, en aquell cas, en aquella època eren carrabiners, que era un cos que existia en temps de la República i que va ser fidel a la República, i per tant, quan Franco va fer efectiu el cop d'estat, se'ls va carregar, i els pocs que van mantenir-se fidels al franquisme van acabar integrats a la Guàrdia Civil.
I, clar, 135 anys després, ja, tu dius que el poble ja ha tocat fons.
Sí, ja no pot tocar més fons. És a dir, des de que sóc nano, sempre Portbou ha anat minvant. Sempre ha anat cap avall, cap avall, cap avall, cap avall, i sempre dèiem, ah, ja està, ja ha tocat fons. I no, sempre, sempre anava més en fons, més en fons. Jo ara crec que ja ha tocat realment fons, perquè ja veig que ja fa anys que no pot baixar més. És a dir, és tan pobre, tan pobre, tan pobre, que no li afecta res, no li afecten les crisis ni del coronavirus, ni la crisi del 2008, perquè ja és un subsistema.
Però com te l'has trobat aquest any, l'any del coronavirus?
Massa gent. massa gent. Portbou, per mi, el que és fantàstic de Portbou és que pots estar allà tranquil·lament a la platja, una cala gairebé per tu, i aquest any hi havia massa gent, perquè com hi ha hagut molt de turisme interior, hi ha hagut molt... Escolta, me n'alegro molt per la gent que té negocis a Portbou, que són pocs, però me n'alegro molt perquè els hi ha anat molt bé. Però jo ara ja em trobava gent de Portbou de tota la vida que deien, tu, aviam si foteu el camp. Bueno, tu no, perquè tu vens molt. Però tots aquests que hi esteu, aviam si foteu el camp, ja.
Perquè de la teva generació has dit que només hi queden dos o tres vivint.
Som una diàspora. És a dir, de la meva edat queden dues o tres persones. La resta, doncs, viuen això, doncs, a Barcelona, a Girona, a París, a Brussel·les, a pertot arreu.
Dèiem, Portbou és el protagonista de totes les cròniques, amb la vessant cultural, social, històrica, però a mi m'ha cridat molt l'atenció, m'han emocionat, és que parlen de l'exili, perquè va ser un punt clau de l'exili.
Clar, va ser el gran punt de l'exili, juntament, diguéssim, amb la Jonquera, però va ser el... diguéssim, on més de, o aproximadament 400.000 persones en pocs dies van anar cap als camps de concentració d'Argelers, on els van tractar com els van tractar les autoritats franceses, i molt malament. La meva pròpia àvia va estar tancada amb el meu tiet, van estar tancats al camp d'Argelers, i el meu tiet gairebé mor allà de gana, perquè no els hi alimentaven, i després van anar a un altre camp de concentració amb la frontera amb Alemanya. Tu pensa que allà es van llançar tones i tones d'armament, d'obusos, de bombes, de granades, de tot, de fusells, de metralladores, i tots estaven en el coll de Belitres, que és el coll per on es va fer l'exili. I fins als anys 70 o 80 del segle passat, quan hi havia un incendi forestal, els bombers no anaven a apagar l'incendi mai, perquè, clar, podien esclatar obusos. Val? O no, podien, no, esclataven.
Clar. Jo crec, per mi, el gran personatge del llibre és en Benjamí Cervera,
sí,
l'últim alcalde,
sí,
de la República.
Per mi també, però et diré una cosa, no és per la majoria de gent.
És que, clar, la història que expliques n'és de la teva inquietud,
sí,
perquè no és conegut el personatge més enllà del carrer on hi vius.
No és conegut Benjamí Cervera, perquè l'audiència de Ràdio Capital, bueno, se'n faci la idea. Benjamí Cervera va ser l'últim alcalde de la República, l'últim alcalde de la República a marxar cap a l'exili, l'últim alcalde català de la República a marxar cap a l'exili. Aquest senyor, als anys de la Guerra Civil, es va dedicar a salvar gent. Era un alcalde d'Esquerra Republicana, Esquerra Republicana de Catalunya, i aquest senyor es va dedicar a salvar des d'un diputat de dretes, de la Lliga Regionalista, a un capellà de dretes, a monges de dretes, que els volien matar els anarquistes, el comitè de Royals els perseguia per fusellar-los, agent d'esquerres com el Joaquim Ventalló, el traductor de Tintín i el famós locutor de Ràdio Barcelona, doncs tota aquesta gent i alguna més, el Benjamí Cervera, els va salvar de la mort. Ell es va dedicar a salvar, va ser un alcalde molt potent, i va ser un alcalde bo, molt decent. I la seva història final, doncs, sí, millor no explicar-la.
No l'explicarem, però com decideixes investigar sobre ell? No,
senzillament perquè des de fa uns anys visc en el carrer Benjamí Cervera i hi va haver una història molt xula que vaig publicar a La Vanguardia, no recordo quin any, l'11, em sembla, el 2011 potser, que és la caixa forta, que és la caixa forta de l'última, la caixa forta de la República.
Sí, això et volia preguntar, que aquesta història és impressionant.
Sí, doncs la història de la caixa forta és fascinant perquè és una caixa forta que va estar tancada 70 anys i ningú li va donar importància. Es va tancar l'Ajuntament, en aquell Ajuntament es van fer activitats culturals de tot tipus, activitat associativa, va estar la caixa forta allà i en un moment determinat, quan anaven, diguéssim, a remodelar l'Ajuntament Vell, que encara no s'ha fet aquesta remodelació, doncs hi havia un alcalde que era és un historiador, va dir, ostres, però i si hi ha alguna cosa, i efectivament van obrir-la, van posar una càmera i van trobar dins doncs, tot de material de la República, des de monedes, documents, que si ho haguessin sabut els feixistes quan van entrar haurien fet una purga molt més bèstia, no?
En exemples com aquest he trobat que moltes cròniques podrien ser el punt de partida de novel·les, de pel·lícules històriques. La primera crònica, la de l'estació de l'estació. Ostres, és que és l'escenari perfecte per explicar-hi moltes històries.
Sí, m'han dit molts que has regalat moltes novel·les. I val, doncs fantàstic. Em sembla molt bé. Jo, com dic, jo no sóc un escriptor, sóc un periodista posat escriptor. I últimament ja ni això, un gestor periodístic posat escriptor.
Ramon Iglesias, gràcies per
estar avui
per Ràdio Capital.
Gràcies.